Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els 3.600 beneficiaris de les beques menjador de Sabadell ja tenen la targeta Moneder, que suplirà el servei escolar mentre dura l'estat d'alarma. Les targetes s'han entregat en mà aquest matí des de 36 escoles de la ciutat, una entrega que, malgrat fer-se amb mesures de seguretat, no seria el més adequat, segons el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés.
Nosaltres haguéssim votat per un altre sistema que no fossin les targetes, segurament, com per exemple una transferència directa a les famílies, atenent a totes les recomanacions que es feien d'evitar els desplaçaments i d'evitar els contactes entre persones.
En paral·lel, però encara en l'àmbit social, l'Ajuntament treballa en l'obertura d'un alberg temporal per confinar el sense sostre durant l'estat d'alarma, una posada en marxa que pot ser imminent. I encara relacionat amb l'habitatge, Vimussa no cobrarà el mes d'abril la quota de lloguer dels pisos d'emergència i protecció social, sinó que es repartiran 18 mesos. L'objectiu és reduir l'impacte econòmic de la situació entre els col·lectius més vulnerables. Mentrestant, el nombre d'ingressats al Taulí per coronavirus segueix pujant i frega ja els 400 pacients, dels quals 42 es troben a l'UCI. La part positiva és que ja s'han donat 12 altes a persones que han superat la Covid-19. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 8 graus a Sabadell, temperatures que han seguit baixant respecte als últims dies. Ho seguiran fent? Li preguntem al Manuel Álvarez. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica d'aquest dijous ve marcada per la inestabilitat, sobretot cap a la meitat oest del Principat, on descarreguen ja a hores d'ara ruixats i xàfecs localment acompanyats de tempesta i fins i tot en forma de neu granulada o de calamarsa. Aquests xàfecs ens acompanyaran fins a darrera hora del dia, però amb tendència a quedar restringits cap al terç sud de Catalunya, amb una cota de neu que en moments de xàfec es desploma i fins i tot pot arribar a baixar fins als 600 metres. Per tant, un ambient fred en general i amb un vent de component est que bufa amb algunes ratxes fortes cap al litoral. També els ruixats d'aquesta tarda poden anar acompanyats d'aquestes ratxes fortes de vent. De cara a demà començarem el dia amb moltes més estones de sol, però s'incrementarà la nuvolositat, sobretot cap a la meitat nord del territori, amb possibilitat d'algunes precipitacions febles a partir de mitja tarda. Temperatura mínima més baixa, però la màxima pujarà. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell arran d'aquestes restriccions de mobilitat decretades per l'estat d'alarma. Sí que hem de trobar com a incidències a les carreteres el que ja és habitual des de fa dues setmanes, accessos tallats a totes les poblacions de la conca d'Òdena, tant a Òdena, Jorba, també a Igualada, i també tallades les accessos al país per la frontera, també a la Jonquera, on només poden passar, recordem, transport de mercaderies. Passen 3 minuts de les 7, un total de 36 escoles de la ciutat han obert avui les seves portes per repartir les 5.353 targetes Moneder per famílies amb ajut menjador concedit. L'Ajuntament de Sabadell va rebre ahir el recurs del Departament d'Educació de la Generalitat, un recurs que substitueix els ajuts menjadors, però que arriba gairebé dues setmanes després del tancament de les escoles del país. Raquel García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En total, 3.600 famílies sabadellenques rebran aquesta prestació d'urgència. La targeta està carregada amb l'import total de 40 euros, 4 euros per dia i per infant, quan normalment les beques menjador equivalen a 6,20 euros, el que significa que s'ha reduït el pressupost. El seu funcionament és semblant a una visa i es pot utilitzar a qualsevol establiment d'alimentació. Aquests xecs serveixen per garantir l'abastiment alimentari dels infants mentre els centres escolars romanen tancats pel coronavirus. Ara bé, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha reconegut que si fos competència municipal, el consistori hauria optat per fer transferències bancàries directes.
Nosaltres haguéssim optat per un altre sistema que no fossin les targetes, segurament, com per exemple una transferència directa a les famílies, atenent a totes les recomanacions que es feien d'evitar els desplaçaments i d'evitar els contactes entre persones. De tota manera, com no podia ser una altra manera, hem estat des del primer moment, igual que molts ajuntaments del nostre entorn, treballant per fer possible aquesta entrega i que aquesta entrega, un cop tinguéssim les targetes, es produís el més aviat possible i que, per tant, no s'allargués en el temps des que nosaltres rebíem les targetes físicament.
En una entrevista aquest matí al programa Planta Baixa de TV3, l'alcaldessa Marta Farrés ha explicat que les targetes s'han lliurat a les famílies en diferents hores, per torns i mantenint les distàncies de seguretat. També ha assenyalat que, malgrat la mesura arriba amb retard, des de l'Ajuntament s'ha prestat el servei a través d'ajudes d'urgència social.
Bé, jo crec que és una primera mesura per parar el cop, però sí que és veritat que ha arribat tard, és a dir, ens ha costat molt arribar fins aquí. Ara veiem Sant Quirze que han hagut de fer, doncs, repartir ells aliments, nosaltres hem hagut de fer-ho a través de xecs, doncs, també per adelantar, clar, els infants no poden esperar-se 15 dies a poder-se alimentar, no? I esperem que vagi bé, hem detectat algun desajust, que suposo que forma part del propi dispositiu, i segurament s'haurà d'allargar, no? I en això estem tots també donant la màxima col·laboració des dels ajuntaments per facilitar-ho al màxim.
Atès que ja s'ha anunciat que el tancament es perllongarà, aquestes targetes es recarregaran automàticament. Si a Sabadell les targetes han de suplir les beques de 5.500 alumnes, a nivell català la xifra ascendeix fins a les 160.000 persones.
L'obertura d'un alberg temporal per al sense sostre de Sabadell podria ser imminent. Malgrat les dificultats amb què s'ha trobat el govern municipal per habilitar-lo, l'espai, que no s'ha concretat on s'ubicarà, podria començar a funcionar demà mateix. Creu Roja Sabadell s'encarregarà de gestionar-lo mentre s'allargui la crisi del coronavirus. Núria García, bona tarda.
Bon vespre, Karen. L'executiu local treballa contra rellotge per tenir a punt l'equipament com més aviat millor. Així ho ha assegurat a Ràdio Sabadell el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés. Ara bé, ha reconegut que no està sent una tasca senzilla.
No està sent fàcil perquè és un recurs que, tot i l'urgència, ha de comptar amb un mínim de condicions, tant d'higiene, tant d'espais i també amb un mínim de recursos humans per poder fer l'acompanyament a aquestes persones, també pel que fa a l'alimentació, i s'han de tenir molt clars els protocols de salut que s'han de seguir.
Cortés ha explicat que la voluntat d'aquest alberg temporal és poder acollir persones que habitualment dormen al carrer mentre duri l'estat d'alarma, de manera que el risc de contagi sigui el menor possible.
Es tracta d'habilitar un espai temporal per acollir les persones sense sostre de Sabadell, que d'aquesta manera puguin quedar confinades en un espai controlat i digne on passar tot aquest estat d'alarma.
A l'espera de la seva posada en marxa, Creu Roja ha intensificat les atencions a aquest col·lectiu amb visites diàries per donar-los els àpats i consells per no contagiar-se de la Covid-19. Des de l'inici de la crisi sanitària, l'ONG ha realitzat més d'un centenar d'intervencions amb persones sense sostre.
El Comitè de Seguiment de l'Evolució del Coronavirus a Sabadell ha aprovat una sèrie de mesures que afecten l'empresa pública d'habitatge. En concret, Vimusa no cobrarà el pròxim mes la quota de l'abril dels habitatges d'emergència social i de protecció oficial, sinó que es prorratejarà en 18 mesos. Tot i això, si algun ciutadà vol abonar la quota normalment, també ho podrà fer. En cas de situacions de vulnerabilitat o de pèrdua d'ingressos derivades de la situació provocada per la Covid-19 i a petició de l'arrendatari, es podran valorar l'adequació, la reducció o el fraccionament dels imports del lloguer. Així mateix, als complexos de gent gran es traurà de la quota l'import corresponent a les activitats i serveis que s'han reduït o deixat de prestar. A banda dels habitatges i pel que fa als locals comercials i naus industrials de Vimusa, s'abordarà cada cas de manera individual per donar resposta que millor s'adequï a la situació de cada activitat econòmica, sempre amb la voluntat de contribuir a pal·liar els efectes de la Covid-19 sobre l'activitat econòmica. L'escola Pau Casals es converteix en un punt de repartiment de menjar de la campanya conjunta entre la Creu Roja, l'Ajuntament de Sabadell i el Rebost Solidari. Demà també reforçarà el dispositiu de repartiment a l'escola Amadeu Vives. L'habitació dels dos centres educatius se suma al punt de distribució central ubicat aquests dies al confinament de Fira Sabadell amb l'objectiu de reduir tant com sigui possible els desplaçaments de la població. La setmana passada Fira Sabadell es va convertir en la seu central d'aquest repartiment, com us explicàvem. Aquesta setmana l'escola Pau Casals i el centre escolar Amadeu Vives també s'han unit a aquesta logística per tal d'arribar a totes les famílies i que aquesta s'hagin de desplaçar mínimament. Tot i això, Montse González Colomer, coordinadora i secretària de la Junta del Rebost, explica que cada entitat s'adequa a les seves capacitats.
I les entitats que no han pogut fer el repartiment aquesta setmana, doncs s'han repartit també aquí a l'escola Pau Casals. Hi ha entitats que han continuat repartint a la seva entitat, o sigui que els seus usuaris no han tingut que anar ni a la fira ni a l'escola, perquè l'entitat que repartia, doncs per doncs, perquè els seus voluntaris doncs, podien i ho aconseguit, doncs han continuat repartint a la seva entitat.
En tots els casos, es recorda que el lliurament s'adreça només als usuaris del rebost. González explica que els beneficiaris han recollit els lots respectant totes les mesures de protecció i distanciament lligades a l'estat d'alarma. Prop de 200 famílies han passat per l'escola Pau Casals per recollir els diversos lots preparats que es construeixen en relació amb el nombre de persones, components de cada família.
Els lots van en relació al número de components de la família. Aleshores, hi ha el lot 0, que és per una família d'una sola persona, el lot 1, que és per dues persones, el lot 2, que és ja per tres persones, i llavors hi ha el lot 3, que és ja per més de cinc persones. Després també hi ha lots específics per bebès, on es dona llet de bebè. Ah, i després hi ha els lots suplementats, que això també depèn molt doncs, de les treballadores socials, que una família, doncs, a part, se li pot donar el lot suplementat si és que ho necessiten més.
González també ha negat que la setmana que ve o en els pròxims dies aquest centre escolar es torni a utilitzar com a centre de repartiment perquè s'està estudiant altres vies per fer-lo.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Hospital de Sabadell frega els 400 infectats de coronavirus i ja ha donat 12 altes. Segons han donat a conèixer aquesta tarda, el Consorci Sanitari registra 349 persones ingressades amb Covid-19 positiu, 28 més que ahir. D'aquestes, 42 es troben hospitalitzades a la unitat de cures intensives. En total, hi ha 391 persones amb coronavirus confirmat. Pel que fa al nombre de morts amb el virus des de l'inici de la pandèmia, avui s'ha arribat a les 85 defuncions. A l'altra banda de la balança, l'Hospital de Sabadell ha pogut donar d'alta una dotzena de persones després que s'hagi pogut confirmar que han superat la malaltia. Al conjunt de l'estat ja s'han superat les 4.000 víctimes mortals per coronavirus, amb 655 noves defuncions en un dia. Una xifra, això sí, inferior a la d'ahir. També ha registrat 8.578 positius més. Amb aquestes dades de les últimes 24 hores, Espanya ja acumula 56.188 casos confirmats de coronavirus. Més enllà de les xifres, a partir de demà divendres no es podran fer visites de familiars a cap de les àrees d'ingrés de l'Hospital de Sabadell. Això afecta les urgències, l'hospitalització i també les UCI. Les úniques excepcions seran pacients menors d'edat, naixements i també situacions de final de vida. El Parc Taulí garantirà la comunicació telefònica entre familiars. L'objectiu d'aquestes mesures és garantir la seguretat dels professionals i dels familiars donada la situació de pandèmia comunitària que viu la sanitat catalana. I no deixem de parlar del Taulí, perquè l'Hospital de Sabadell compta amb gairebé 400 ingressats per coronavirus, molts dels quals es troben en situació d'aïllament total, com us explicàvem. Per tal de fer aquest ingrés més amè, des del Taulí impulsen una iniciativa solidària on els sabadellencs poden enviar cartes d'ànims, contes i dibuixos a tots aquests pacients. Marc Sánchez, infermera d'urgències del Taulí, explica com va néixer aquesta iniciativa.
Ho estàvem fent a un hospital, no recordo si era La Paz, o el 12 d'octubre, a un d'aquests, d'aquestes coses que es comparteixen ara per WhatsApp entre memes, vídeos i històries, va rebre un àudio i era una doctora que ho estava fent i vam dir, bueno, pues si ho fem al Taulí, pues mira, arribarà als nostres pacients, que és el que nosaltres ara estem patint.
Tothom qui ho vulgui, doncs, pot escriure la seva carta o enviar un dibuix per ajudar tots els pacients de l'Hospital Sabadellenc. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, la mateixa Mar Sánchez també fa una crida perquè la població enviï dibuixos, ja que molts dels pacients ingressats són gent gran que no sap llegir. Una iniciativa que també pot servir per comunicar-se amb familiars malalts.
M'ha passat el cas d'una dona que em va escriure perquè té el seu pare ingressat i no podíem veure'l. Llavors sí que vaig buscar on estava a la planta i li van fer arribar la carta a la planta a aquest pacient en concret, sí. Si es pot fer. És un treball extra per nosaltres, també ho dic, perquè has de buscar un moment que tinguis un parón de feina, que és molt difícil. Jo intento entrar una miqueta abans o sortir una miqueta després per imprimir, per totes aquestes coses, però sí que ho fem.
La mateixa infermera defensa que totes les cartes seran entregades i que si un dia no hi ha missatges per tots els pacients, aquell dia doncs no se'n repartiran. Si voleu enviar cartes, contes o dibuixos o realment qualsevol altra mena de missatge, recordem que podeu enviar un correu electrònic a alfeizer13@gmail.com.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
La secció sindical de la CGT a ESMATSA acusa la direcció de l'empresa d'irresponsable per exposar els treballadors durant la crisi del coronavirus. El sindicat, que representa el 35% de la plantilla, diu que s'estan incomplint els protocols de salut laboral i que realitzaran les accions legals pertinents. La direcció d'ESMATSA nega les acusacions i els acusa de fer política. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El director general d'ESMATSA, Eugenio Díaz, diu que mantenen dues reunions telefòniques setmanals amb les centrals sindicals, les quals queden informades i han estat d'acord amb les mesures preses. A més, assegura que han estat molt previsors.
Esta empresa, cuando el 14 de marzo se publicó el estado de alerta, el 11 de marzo ya publicó su primer protocolo de actuación. Llevamos ya tres versiones del protocolo este de actuación. O sea, esta primera el 11 de marzo, tres días antes, una segunda el 16 y otra el día 25. Hemos sido, entre comillas, yo no diría pioneros, pero desde luego bastante adelantados a la situación. Y en ese sentido, estos protocolos han pormenorizado desde toda la información referente al COVID-19 como protocolos específicos de higiene personal y de protección.
Díaz explica que han proveït els treballadors tan aviat com han pogut.
Con todas las dificultades de encontrar medios de protección, los hemos ido consiguiendo y se han ido proveyendo a la plantilla en la medida que nos han ido llegando. A fecha de hoy, hemos sido capaces de mantener, y desde hoy mantenemos, una capacidad de dar 200 guantes diarios a nuestros trabajadores para dar el servicio. Cada vehículo nuestro dispone de un dispensador, de un bote de líquido higienizante. Hemos dividido todos los grupos de trabajo para evitar aglomeraciones en todos los casos. Se han establecido unos criterios tanto de dispersión por diferentes localizaciones como dispersión horaria.
Han hagut de canviar sobre la marxa els criteris que les autoritats han anat actualitzant, a banda de reajustar serveis com la neteja viària que ha baixat. En canvi, la recollida de residus es manté estable. El director d'ESMATSA creu que la CGT està fent política i que la Crida els va al darrere. Des del sindicat, però, asseguren que altres municipis ja s'ha partit la plantilla perquè treballi només el 50%. Antonio Molina és delegat de la CGT.
Lo que entendemos que sería lo necesario si no se ponen medidas, o sea, contundentes, ¿no?, para proteger a la plantilla, sería, o sea, de que, como se está haciendo en muchos municipios, de aquí alrededor, escoger el servicio y partirlo, o sea, que si la plantilla, mandarla a su casa a descansar, a preservarla, ¿sabes?, y la otra parte trabajando, y luego lo volvería a relevar.
Molina reclama equips de protecció individual, com diverses mascaretes d'un sol ús tipus F1, no només una, o en tot cas rebre les de tipus F3. Pel que fa a la desinfecció dels centres de treball, demana que es netegin més sovint que un cop per torn als tallers i un cop a la setmana la resta.
Des de l'Ajuntament asseguren que s'ha supervisat la prestació de serveis essencials, com pot ser aquest, el de recollida d'escombraries, des del primer moment. Així mateix asseguren que la coordinació i el diàleg amb l'empresa i amb la plantilla són constants. De fet, avui al matí s'ha fet una trobada al consistori per donar compte i contrastar les propostes de la companyia, que passen, per exemple, per la separació de torns de treball i equips, ajustos en les jornades i la facilitació dels equips de protecció individuals. Notícies relacionades amb el coronavirus, però en format més breu. La línia del Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, la que passa per Sabadell, ha reduït en un 92% la seva demanda des que va començar l'estat d'alarma. En total, a totes les línies de ferrocarrils metropolitanes, la demanda ha caigut un 90% des de l'anunci de confinament. El mateix descens s'ha notat a Rodalies de Renfe, on la demanda ha baixat en un 92% respecte a un dia de feina normal. 440 denúncies per saltar-se el confinament. La policia municipal ha denunciat 34 persones més en les últimes 24 hores per no respectar les restriccions de mobilitat imposades per l'estat d'alarma. Cada dia es registren desenes de multes, malgrat que el cos de seguretat recorda a través dels seus altaveus que només es pot sortir de casa en supòsits molt concrets i inajornables. La Comissió del Centenari de la Colla de Sabadell publica en obert el documental Estem voltats de poca vergonyes. Es pot veure de forma gratuïta des d'avui al canal Vimeo de la Comissió. Per accedir-hi, això sí, s'ha de posar la contrasenya any que ve, escrit tot juny. I la Creu Roja Sabadell informa que manté els seus tres dispositius d'atenció als col·lectius més vulnerables en marxa. Estan ubicats a Sabadell, Badia i Barberà. Fins al moment, l'entitat ha fet 624 entregues d'aliments, més de 2.500 trucades a persones vulnerables, 47 atencions en domicilis i 108 intervencions a persones sense llar. I fora de Sabadell i de la comarca també passen moltes coses.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Comencem parlant de política perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, aposta per una acció econòmica concertada i contundent a nivell mundial contra el coronavirus. Ho ha dit a la cimera per teleconferència del G20. A més, Sánchez aposta per accelerar les tasques científiques i industrials perquè la vacuna tingui un preu raonable i evitar que la vacunació sigui una càrrega financera inassumible per als sistemes sanitaris. El president de la Generalitat, Quim Torra, garanteix que es pagarà el 100% dels serveis socials encara que alguns centres hagin tancat per l'emergència del coronavirus. Segons Torra, el govern aporta amb recursos propis el 90% dels subministraments al sector social, mentre que l'Estat només en paga el 10%. En aquest sentit, assegura que el govern preveu mesures excepcionals que han de facilitar la reorganització dels recursos humans per donar resposta a les necessitats de les residències i de l'atenció domiciliària. Així ho ha traslladat a la mesa unitària del sector social, amb qui s'ha reunit avui juntament amb el vicepresident Pere Aragonès i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani. Catalunya té 1.400 UCIs disponibles, segons la consellera de Salut, Alba Vergés. Vergés ha explicat que s'està ampliant la capacitat en plantes senceres, gimnasos de fisioteràpia i tot tipus d'espais dels hospitals, d'acord amb els plans de contingència. En aquest sentit, ha indicat que no s'ha arribat al col·lapse i que es treballa a marxes forçades per no fer-ho. Sobre el material, ha denunciat abusos i ha avisat que encara n'hi haurà més quan entrin a comprar massivament països com els Estats Units i Gran Bretanya. En aquest sentit, el govern ha dit que repartirà a les pròximes hores 10.000 guants i 4.500 mascaretes en residències de tot el país, la majoria de les quals a la Conca d'Òdena. El conseller de Treball, Shakir El Homrani, ha assegurat que el subministrament d'equips de protecció individual, tant en l'àmbit sanitari com en el residencial, és una prioritat per al govern i que el repartiment s'estan fent tant a les residències públiques com a les privades. A tot això, la Moncloa ha denegat el confinament total de la Conca d'Òdena després que el govern hagi aprovat una resolució per endurir les restriccions d'aquesta zona. Les noves mesures que estaven pendents de l'autorització del govern espanyol volien restringir les activitats d'àmbit laboral a només les essencials. Fonts de la Moncloa repliquen que només el Ministeri de Sanitat pot decidir un ordre d'aquestes característiques, tenint en compte que és l'autoritat delegada en el període d'estat d'alarma. Així mateix, el govern espanyol crida la unitat d'acció entre les administracions, reitera la seva voluntat de coordinació amb les comunitats autònomes i reivindica que Espanya ha decretat les mesures més dràstiques d'Europa. El conseller d'Interior, Miquel Buch, per la seva banda, no veu gens encertada aquesta proposta. I després de la negativa de la Moncloa, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha exigit tant al govern català com a l'Estat mesures excepcionals. Entre altres coses, demana que s'enviïn 70.000 testos ràpids per poder conèixer exactament la situació de contagi a la zona. En aquest sentit, Castells assegura que les residències d'avis són els equipaments que més necessiten aquests testos.
Que si som una zona tan concreta que té aquest episodi, que es facin les proves ràpides a la població per poder aïllar i poder tractar totes les persones que tenen aquest contagi amb positiu de coronavirus per tal de poder remetre immediatament aquest episodi, perquè això sembla que és el que ha funcionat en altres països. Per tant, demano que es faci l'esforç de que la Conca d'Òdena es pugui fer la prova a tota la ciutadania, a les 70.000 persones, per poder aïllar aquest virus.
La ministra de Sanitat, Arantxa González Laya, ha evitat comentar la informació del País, que diu que els tests ràpids de coronavirus que el govern espanyol ha distribuït no funcionen bé. Segons la informació publicada al rotatiu, els testos ràpids serien imprecisos, amb una sensibilitat del 30% en lloc del 80%, un fet que la ministra ni confirma ni desmenteix. No obstant això, assegura que el material que el govern espanyol ha comprat per valor de 432 milions d'euros a la Xina sí que té garantia de qualitat. A tot això, el govern català sembla que ha admès haver rebut una partida defectuosa de tests ràpids del Covid-19. D'altra banda, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, no dona el curs escolar per perdut, però admet que no podrà ser normal. Segons el conseller, després de la Setmana Santa es valorarà de quina manera es pot reprendre el curs. De fet, s'està estudiant proseguir-lo de forma no presencial, si es pot garantir arribar a tothom. En aquest sentit, admet que la situació afectarà també el curs que ve, que s'haurà d'adaptar. El Banc Central Europeu eliminarà els seus propis límits de compra de bons en el programa d'emergència de 750.000 milions d'euros anunciat per combatre el coronavirus. Es desprèn d'una decisió publicada aquest dijous pel Diari Oficial de la Unió Europea. El Banc Central Europeu assegura que és essencial una visió flexible de la composició de compres del programa de compres d'emergències de la pandèmia. A més, apunta que el Consell de Govern flexibilitza els límits de compra perquè poden perjudicar les accions que el sistema de l'Eurozona ha de prendre. Els afectats pels ERTO a Catalunya ja superen els 400.000 treballadors. Aquesta xifra és més elevada, atenció, que tots els aturats que hi havia al país el mes de febrer. Amb tot, més de 51.300 empreses han presentat un expedient d'aquest tipus. La demarcació més afectada és Barcelona, amb 36.599 expedients i més de 319.000 persones afectades. I a tot això, la Generalitat de Catalunya ha assegurat avui que no facilitarà la tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació a aquelles empreses que tenen garantits els cobraments per part de l'administració. La norma també s'aplicarà a tots aquells establiments que, malgrat haver tramitat un ERTO, continuen treballant. En aquest sentit, el conseller El Homrani ha citat l'exemple d'alguns restaurants que serveixen menjar a domicili, tot i haver tramitat un expedient. El conseller, però, ha explicat que la Generalitat no s'ha trobat un gran nombre de casos fraudulents. I UGT i Comissions Obreres demanen que s'aturin les obres que no siguin essencials o de primera necessitat. A través d'un comunicat, els sindicats recorden l'alt grau d'excepcionalitat generat per l'expansió del coronavirus i apunten que el sector de la construcció ha d'extremar les mesures establertes pels protocols sanitaris per tal de garantir la seguretat i la protecció de la salut dels treballadors.
Estem en fase d'alarma pel coronavirus Covid-19. És molt important que en la mesura del possible us quedeu a casa. Hem de frenar la corba. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat. al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Sabadell 2021. Amb tu, Sabadell serà molt millor, perquè si ara ja disposes de 16 línies entre barris, 66 vehicles, 360 parades i 185 treballadors al teu servei, imagina el futur. Amb tu, Sabadell canvia. Tu, Transports Urbans de Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Hi ha més notícies més enllà del coronavirus. Un estudi de la UAB afirma que mantenir els nivells de receptor de vitamina D en les cèl·lules productores d'insulina podria protegir davant de la diabetis. Així ho suggereix un estudi realitzat per investigadors del Ciber de Diabetis i Malalties Metabòliques associades a la Universitat Autònoma de Barcelona, que apunten que aquest receptor és un potencial diana terapèutica en la prevenció i el tractament d'aquesta patologia. D'altra banda, creix la mitjana d'empleats per empresa al Vallès Occidental. Segons dades del Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, les últimes dades sobre la mitjana de treballadors per empresa corresponents al quart trimestre del 2020 evidencien aquest augment d'assalariats contractats. En el cas de Sabadell, si es comparen les xifres d'enguany amb les del 2018, podem veure com passem d'un 10,56 de mitjana empleats a un 10,82. I acabem el Notícies Vespre d'avui amb una nova recomanació per fer més amens aquests dies de confinament. Ens l'acosta l'experta en teatre musical, Irene Garrido.
Perquè tingui ganes de veure teatre musical aquests dies i poder cantar una micona des de casa, sempre podeu buscar les plataformes com Netflix o HBO o Amazon Prime o YouTube. Hi trobareu doncs, els musicals de sempre, fins i tot a YouTube hi ha espectacles doncs, d'aquestes últimes temporades, molt ben gravats, i també trobareu documentals, molts documentals sobre els espectacles en si, o fins i tot sobre quina és la feina doncs, d'un escenògraf o d'un il·luminador, etc. Això a Netflix també ho trobareu. I a més recordar-vos que amb el hashtag l'espectacle continua, Sabadell posa a l'abast de tothom a través de les xarxes, a través de l'Ajuntament i tota la xarxa, diguéssim, de cultura, tots els espectacles d'entitats i centres de Sabadell que estan en funcionament normalment a favor de la cultura, de dansa, de teatre, música, etc., perquè tothom ho pugui gaudir des de casa. L'espectacle continua, no us l'oblideu.
Mig minut per dos quarts de vuit, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 26 de març, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem a més notícies demà a partir de les 9 amb els butlletins horaris i al migdia amb el Notícies Migdia. Que acabeu de passar un bon dijous, adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.